Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ripollet experiència en comptar amb la pluja com a convidada en alguns dels grans esdeveniments que se celebren a la nostra població. Tot un clàssic de la festa major, també es va deixar veure la primera edició de la llibreta i durant el carnaval de l'any passat. Un fenomen meteorològic que, curiosament, no es deixa gaire veure gaire, però que no es perd les festes grosses de la nostra vila. Esperem, però, que després d'aquests dies i després d'haver provocat també la suspensió de la marató poètica de l'Anvers, decideixi descansar diumenge i Ripollet pugui gaudir del Sant Jordi a la Rambla. Aquest és un dels temes que ocuparà bona part de l'info d'avui. Coneguem ara la resta de notícies als titulars. L'Ajuntament celebra aquest vespre una sessió extraordinària del ple municipal, la Lleprat. La sessió comptarà amb l'aprovació definitiva de l'himne oficial de la vila, Cana Ripollet, de Josep Maria Brull. L'Insol ja té els terrenys per a la nova promoció de pisos de protecció oficial. Aquesta comptarà amb 172 habitatges i el preu dels terrenys arriba gairebé als 7 milions d'euros. Sobre el procés de licitació per a la construcció del carril Baó a la C58 entre Ripollet i Barcelona. Tabassa assegura a l'Ajuntament que el nou carril no afectarà el municipi. L'Ajuntament destinarà 100.000 euros a la compra de llibres de text. El proper curs, 3.300 alumnes d'educació infantil i primària rebran una ajuda directa de 36 euros. Pendents de les previsions meteorològiques, s'ultimen els preparatius del Sant Jordi d'enguany. Avui ens acompanyarà Joan Jiménez, membre de la CRA, que ens explicarà com es desenvoluparà la diada. La pluja suspèn la marató poètica de l'Anvers 2008. El recital de poemes es realitzarà la setmana vinent.
Esteu escoltant Info.
L'Ajuntament ha convocat per aquest vespre a les 8 una sessió extraordinària del ple municipal amb un únic punt de l'ordre del dia. Es tracta de l'aprovació definitiva de l'himne oficial de Ripollet, el cant de Ripollet amb lletra de Josep Maria Brull. La sessió preveu comptar amb la interpretació en directe de l'himne per part de la Societat Coral del Vallès i amb la presència de representants d'entitats i de familiars de l'artista. Francina Ricard.
La Coral del Vallès, juntament amb els membres de la Coral Belles Arts de Sabadell i el cor infantil format pels alumnes de cicle superior de les escoles de Ripollet, han estat els encarregats de posar la veu a l'enregistrament de l'himne oficial. El director de la Coral, Antoni Santiago, i especialista de música a l'Escola Ginesta, explicava així quina ha estat l'actitud dels nens que han participat.
Els nens m'han transmès una cosa molt maca, i és la il·lusió, no?, de realment saber que s'ha fet una cosa que és important, no? Nosaltres els hem explicat que, bueno, que és l'himne, que passarà a història si tot va bé, i que ells estan participant i que han de sentir molt el que estan dient, no?
Santiago ha estat l'encarregat de realitzar els arranjaments de la partitura original d'Antoni Oliva i Oliva. Tot i els canvis, assegura que ha intentat mantenir la intenció del compositor.
Bueno, jo he intentat, a veure, fer un arranjament instrumental que no fos complicat, però sí que fos una mica brillant, que lluís la cançó, no? I després l'arranjament vocal he intentat respectar bastant el que el compositor va pensar per a aquesta cançó, no? Sí que és veritat que he tingut que mirar una mica que cada moment la importància a cada corda i així, no?
L'enregistrament realitzat al Teatre Auditori també va comptar amb la col·laboració de la soprano Ana Borrego. La música va anar a càrrec de Patricia Teruel i Ana Tantinha, al piano, Marta García i Daniel Barros a la flauta travessera, Jordi Jiménez al trombó, Jeroni Velasco i Marc Holanda al clarinet i Beatriu Lizarte al violí.
Recordem que aquest vespre a partir de les 8 el ple es podrà escoltar en directe per Ripollet Ràdio. El passat diumenge 13 d'abril, Esquerra Republicana de Catalunya a Ripollet va realitzar un acte en commemoració dels 5 ripolletens que van perdre la vida a Mauthausen quan se celebrarà el 77è aniversari de la proclamació de la República.
Maria Montesinos, filla de Juan Montesinos, un dels 5 ripolletens morts al camp de concentració, va deixar un ram de flors a peus del monument que es troba a l'entrada de la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet en record del seu pare i els altres 4 companys. Ricard Sancho, president de la secció local d'Esquerra a Ripollet, explicava amb quin objectiu es fan aquest tipus d'actes.
Creiem que, vull dir, que no té que caure en l'oblit això, vull dir, les generacions actuals, moltes d'elles no coneixen el que va passar, i creiem que s'ha d'impulsar. Nosaltres des d'Esquerra Republicana de Ripollet sempre hem lluitat per la recuperació de la memòria històrica. Creiem que hi ha coses que, per molt que hagin sigut cruels i dures, no s'han d'oblidar.
Sancho va voler destacar que en el seu discurs que aleshores molts homes i dones van lluitar per la llibertat i un nombre considerable, potser masses, van deixar la seva vida. El president de la secció local d'Esquerra Ripollet considera que aquest acte és important per les famílies.
Per les famílies, sobretot la filla d'un dels que està aquí presents, està molt agraïda i inclús ella ens diu que de tant en quant ve i posa alguna flor aquí, perquè per les famílies crec que és importantíssim en reconèixer el que van fer els seus pares o familiars.
Esquerra Republicana Ripollet ja ha declarat que aquest acte es repetirà cada any perquè les noves generacions sàpiguen el que va passar i perquè no caigui en l'oblit una etapa de la nostra història que ha donat la llibertat a moltes persones. El Partit Popular de Ripollet ha criticat en un comunicat de premsa el darrer acord de govern de la Generalitat de Catalunya per a la creació d'un nou carril de vehicles d'alta ocupació a la C-58. Segons els populars, la generositat del pressupost i l'envergadura de les obres a la C-58 posen en evidència la hipocresia de la Generalitat, ja que invertirà just a la porta de Ripollet sense atendre a criteris de mínims pel que fa referència a la pol·lució i la salut pública dels ripolletens. Per aquest motiu, el Partit Popular de Ripollet, amb el suport del grup parlamentari a la Generalitat, ha manifestat que continuarà demanant el mateix tracte en inversions, tant per facilitar la mobilitat de vehicles com per millorar la salut i l'aspecte de Ripollet.
Ahir dijous, 17 d'abril, Convergència Democràtica de Catalunya a Ripollet va presentar la seva nova pàgina web, que es pot visitar a l'adreça www.cdcripollet.cat. La informació s'actualitzarà cada setmana i els internautes hi podran trobar dades sobre els membres del grup municipal, així com de l'executiu local, notes de premsa i un apartat multimèdia amb vídeos i fotografies. Xavier Peñarando, cap de llista de Convergència a Ripollet, explicava com és aquesta nova web.
Evidentment, les noves tecnologies, no? És una eina fonamental i volíem aprofitar doncs, amb aquestes dades doncs, per presentar aquesta pàgina web. El que hem fet és una pàgina web doncs, molt més dinàmica, una pàgina web que volem que sigui actualitat, una pàgina web que volem que sigui un vincle, una forma de vincular-se amb la vida local per tots els vilatans de Ripollet, i en definitiva una pàgina web on volem que sigui viva i amb una informació doncs, constant i dinàmica. No?
A la web s'hi pot trobar també un apartat d'opinió on els membres del comitè executiu, així com els militants de Convergència, penjaran els seus articles. També es podrà consultar a través de la web el Parlem-ne, que sortirà el proper Sant Jordi a la Rambla i que conté un article sobre la gratuïtat dels llibres de text, una entrevista amb la regidora Gemma Edo, així com activitats del partit i informació del grup municipal. Per últim, destaca l'apartat del calendari on es troba informació sobre els actes locals d'interès, tant del partit com a nivell social i cultural. El passat dilluns, dia 14 d'abril, l'alcalde Juan Parralejo va signar la venda dels terrenys on es construirà la segona promoció d'habitatges de protecció oficial de Ripollet. L'alcalde va signar el conveni juntament amb el president de l'Institut Metropolità de la Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial, Clemente Murillo. La promoció comptarà amb 172 habitatges i l'import total de la compravenda serà d'uns 6.800.000 euros. I també el passat dilluns 14 d'abril, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va donar possessió dels seus càrrecs a 4 agents que s'han incorporat a la plantilla de la policia local de Ripollet.
Amb aquests 4 agents, més 3 places que es cobriran durant aquest any 2008, la plantilla del cos de seguretat local comptarà ja amb 48 persones.
L'alcalde Juan Parralejo, acompanyat pel segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, es va reunir el passat dilluns 14 d'abril amb responsables de Tabasa, la empresa pública encarregada de la construcció del carril Busbau a la C-58.
En aquesta reunió, els responsables municipals van poder confirmar que, tot i que es parla d'una via entre Ripollet i l'Avinguda Meridiana, aquesta infraestructura no afectarà en res al nostre terme municipal.
I aquest projecte d'aquí, un projecte de carril Busbau entre Ripollet i Barcelona, això és un error. És a dir, que no ens importa, en absolut, però és a dir, a Ripollet no li agafa absolutament res. És un projecte que comença del riu Sec en amunt, i com sabeu, del riu Sec en amunt ja no hi ha terme de Ripollet. Aquella sensació que hi havia i aquell dubte que podia haver-hi, tal com és possible, i tal, entre altres coses, que es diu des de Ripollet, i ostres, per on començarà això? Pues absolutament res, no afecta per res, bueno, de fet, visualment, fins al mur, no es veurà res.
La reunió també va servir per confirmar que Ripollet tindrà accés a aquesta via i que les incorporacions estan fetes amb total seguretat. Pel que fa als vehicles d'alta ocupació, en principi es preveu permetre l'accés a vehicles amb 2 o més passatgers, però segurament el mínim acabarà sent de 3 ocupants. L'empresa pública Tabasa ja ha iniciat el procés de licitació del projecte amb un pressupost de 119 milions d'euros. El nou carril bus millorarà la mobilitat des del Vallès per entrar a augmentar fluïdesa del trànsit dels vehicles d'alta ocupació i de transport públic col·lectiu entre les entrades i sortides de Barcelona. Les obres, que s'adjudicaran durant el setembre amb un termini d'execució de 3 anys, es preveu que s'iniciaran licitin a la tardor. Aquesta licitació és el primer pas de l'executiu del Pla d'Inversions de Tabasa, aprovat pel govern, que preveu invertir 433 milions d'euros en els propers 6 anys en diverses actuacions de millora del transport públic.
El proper curs 2008-2009, les famílies de 3.305 alumnes d'educació infantil i primària de Ripollet rebran una ajuda directa de 36 euros per nen per a la compra de llibres de text. A més, les AMPA dels centres educatius de primària i secundària que presentin un projecte de socialització dels llibres de text podran sol·licitar una ajuda de 600 euros per una línia o de 1.000 en cas de dues línies. En total es destinaran 130.000 euros a la compra de llibres de text.
El projecte va ser presentat a la premsa el passat 17 d'abril per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, qui va estar acompanyat pel tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, i per la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera. Parralejo va explicar que aquesta iniciativa forma part dels compromisos de govern acordats pel Partit Socialista i Convergència i Unió per aquesta legislatura. Així explicava el perquè d'aquest acord.
Ho vam fer perquè políticament pensem que és important tractar-se d'una qüestió que és obligatòria, estem parlant del ensenyament obligatori, i que lògicament els llibres formen part d'aquesta obligació i d'aquest dret universal que tenen totes les persones que viuen en el nostre país a tenir una educació obligatòria i gratuïta.
Els objectius principals d'aquesta iniciativa són incentivar la socialització a les escoles i pressionar per tal que la Generalitat faci efectiu el seu compromís de gratuïtat dels llibres de text. El projecte es va començar a treballar el mes de setembre passat a través d'una comissió formada pel segon tinent d'alcalde i les regidores d'Educació i d'Hisenda. Maria del Mar Viera, regidora d'Educació, explicava quin és el procés que han seguit.
Ens vam reunir amb les escoles que estaven fent socialització de llibres, vam veure com ho estaven fent, quin era el cost que això tenia, i ho vam fer d'aquesta manera perquè nosaltres creiem que és cap al camí on hem d'anar, cap al tema de la socialització de llibres. Però sobretot si tenim en compte el tema dels costos dels llibres, que són elevadíssims, i el tema de la sostenibilitat. Aleshores, nosaltres vam veure que amb una quantitat concreta hi havia escoles que cobrien el preu dels llibres.
Una quota que finalment serà de 36 euros per nen, a banda de les ajudes als centres. Aquest projecte va ser presentat dimecres 16 d'abril a les AMPAs i les direccions de totes les escoles de Ripollet, així com el sistema de beques per a menjadors, llibres de text i material escolar, que l'Ajuntament també atorga des del Departament de Serveis Socials. Tal com van destacar en roda de premsa el segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, Ripollet és el tercer municipi, juntament amb Santa Coloma i Sant Feliu de Llobregat, que posa en marxa aquesta iniciativa.
En aquest sentit també podem sentir pionaris, no? Som la tercera vila on es posa això en funcionament, que estem complint el que ens havíem proposat, però que l'administració, que en aquest sentit tindria l'obligació, que és l'administració de la Generalitat, no ho fa, i nosaltres el que fem és donar un servei als nostres habitants.
El passat dimecres 16 d'abril van començar els tallers dirigits a pares i mares d'alumnes del primer a quart de primària sobre la comunicació entre pares i fills. Aquestes xerrades estan incloses en el programa d'educació per la salut organitzat per la regidoria de serveis socials.
Sílvia Martínez, psicòloga del programa d'educació per la salut, ens explicava així en què consisteixen els tallers.
I anirà bastant situada en el que entenem com per educació i el tema de la comunicació entre pares i fills, a l'hora de poder facilitar la bona entesa i poder valorar i entendre quines són les dificultats a vegades per fer entendre missatges o també saber escoltar quins són els missatges que els nens diuen amb els seus pares. També s'hi donava temps, hi havia un petit espai pel tema de com treballar el tema de les mentides. Els nens, avui és el cicle inicial mitjà, nens de primer a quart, i a vegades comencen a aparèixer les primeres mentides. I una miqueta com treballar, com entendre i com reconduir doncs, aquest tipus d'actitud no gaire assegurable.
El primer cicle de xerrades es va realitzar a principis d'abril sobre els hàbits bàsics d'alimentació i anava dirigit a pares i mares d'alumnes de P3 a P5. Sílvia Martínez va valorar aquest primer taller molt positivament.
Bé, el cicle va funcionar bé, jo penso que l'actitud dels pares assistents va ser molt positiva. Poder sí que és cert que sempre no, si hagués hagut més gent de la que va venir, doncs sempre millor. Certament, a vegades sí que et trobes a faltar poder més assistència, però jo crec que l'actitud i la resposta i la valoració, sempre fem una avaluació del taller, està totalment positiva.
El tercer cicle de xerrades se celebrarà el proper 28 i 30 d'abril i el 5 de maig i va dirigit a pares i mares d'alumnes de 5a i 6a de primària sobre els canvis a la preadolescència. Tots aquests tallers tenen lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet de 3 i quart a 5 menys quart de la tarda.
El dia 5 de maig acaba el termini per pagar l'impost de circulació, recordant que des d'aquest exercici 2008 l'Ajuntament de Ripollet ha signat un conveni per a la delegació de la gestió de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Aquest conveni reflecteix novetats importants respecte a la gestió que es duia fins ara.
Un dels canvis és que el pagament de l'impost per altes de nous vehicles es pot efectuar directament a les oficines que la ORGT té ubicades a la Prefectura de Trànsit de Barcelona i Sabadell. Així mateix, les persones que es donin d'alta al padró d'habitants de Ripollet se'ls informarà de la possibilitat de tramitar el canvi de domicili dels seus vehicles presentant la documentació necessària a l'oficina de la ORGT ubicada al carrer Padró número 9.
El 91.3 Info.
Demanarà una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquesta setmana i la setmana vinent. Laia Prat. Demà dissabte, a partir de 6:45 del vespre, el Teatre Auditori acull el Festival de Jotas organitzat pel Centre Aragonès de Ripollet amb la participació del grup El Rollo del Raval de Saragossa. I a partir de les 8 del vespre, la Coral del Vallès realitzarà una cantada de caramelles al Centre Cultural. L'entrada és gratuïta. A 11:15 de la nit, la penya flamenca La Macarena acull el seu local del carrer Cot número 7, una trobada flamenca amb el guitarrista Sergio d'Espanya, i a les 11 de la nit balla el pavelló municipal Joan Creus. I els recordem també que aquest diumenge se celebra el Sant Jordi a la Rambla a partir de les 10 del matí.
El 91.3 Info.
El racó de les lletres locals, un espai per a la difusió de la producció editorial local, tornarà a ser present al Sant Jordi a la Rambla 2008, que se celebra aquest diumenge. Després de la seva consolidació durant la fira de l'any passat, aquest 2008, els visitants de Sant Jordi a la Rambla podran tornar a adquirir totes aquelles obres literàries editades a Ripollet o escrites per autors locals. Àngels Leiva ens explica quin és l'objectiu del racó de les lletres locals.
Bàsicament el racó és un lloc que es munta pel dia de Sant Jordi a la Rambla amb la idea de mostrar tota la producció editorial que s'ha fet a Ripollet, que nosaltres coneguem, també facilitar a la gent el contacte amb els mateixos autors a través d'un espai de signatures de llibres, és a dir, si tu compres un llibre d'alguna de les persones que està allà, doncs li pots demanar la seva signatura, i a la vegada també venem els títols que ara mateix es poden comercialitzar a Ripollet. Crec que pràcticament disposem de tots els títols sobre Ripollet o fets per gent de Ripollet que estan ara mateix en comercialització.
Venceslau Soler i Maria Antònia Requesens, autors de Viatge a Finlàndia i altres reflexions, juntament amb la Biblioteca de Ripollet i l'editorial Emma Publicacions, van ser els promotors d'aquesta iniciativa l'any 2006. Enguany el racó presenta com a novetats el llibre Entre Amados, escrit per un grup de mestres del CEPAL Martinet, i Ubuntu, estimada terra africana de Nicolás Valle. L'Ivan explicava la temàtica d'ambdós llibres.
Un és un llibre que es diu Entre Amados, que és un llibre que ja va aparèixer l'any passat. És un llibre que han realitzat, que han fet les professores del Col·legi Martinet. És un recull de les seves experiències a partir dels dossiers que elles elaboren habitualment i de manera semestral pels pares. Les persones que vulguin interessar-se per com funciona, com es treballa i de quina manera s'educa en el CEPAL Martinet ho poden trobar en aquest llibre, que es diu Entre Amados. L'altre llibre, que és el d'un company, que és el Nicolás Valle, és un llibre que es diu Ubuntu, estimada terra africana, i és un llibre on ell relata les seves experiències de viatges en el continent africà. Ell ja fa molts anys que viatja a terres africanes i ha volgut reunir amb aquest llibre que ha dit Proa, doncs totes aquestes experiències.
Però el racó de les lletres locals no s'ha volgut limitar a promocionar els llibres per Sant Jordi, és per això que enguany han negat una nova iniciativa.
Vam pensar que calia portar el racó, donar-li una continuïtat durant tot l'any. Vam tenir la sort que li vam explicar aquest projecte a la regidoria de comerç i ells ens han donat un suport molt important. Com a conseqüència d'aquesta voluntat ha sortit un plafó que estarà a les llibreries i als quioscos, papereries i fins i tot en una copisteria de Ripollet. Seran 10 establiments comercials que durant tot l'any disposaran d'aquest plafó i evidentment també dels llibres per vendre. Però quedarà clar visualment que en aquestes botigues qualsevol persona que vulgui trobar un llibre sobre Ripollet o fet per gent de Ripollet podrà trobar-ho fàcilment en aquestes botigues perquè visualment tindrà un espai molt clar on reconèixer aquest punt de venda.
El Racó de les Lletres ha tingut una gran rebuda per part d'autors i lectors, així com per part dels comerciants que aquest any s'han sumat a la iniciativa, tal com explica la mateixa Àngels.
Jo crec que la rebuda és molt bona. A veure, l'any passat ens vam trobar que la rebuda era molt bona a nivell d'autors. És a dir, quan nosaltres anem a explicar, li truquem a una persona, doncs que sabem que ha editat un llibre nou i li diem, mira, que som del Racó, i li expliquem el que és, ràpidament se suma al projecte. És a dir, li interessa molt, vol participar, participen en les signatures, ens facilita els exemplars de llibres, tots són facilitats. En quant, això en quant al que refereix als autors. Però aquest any, a més, jo crec que la rebuda ha sigut molt bona també entre els comerciants, perquè quan els vam proposar la idea del plafó, no hi ha hagut ningú que ens hagi dit que no. És a dir, a totes les botigues, a tots els comerciants que hem anat a dir, mireu, ens sembla que vosaltres teniu la possibilitat de tenir aquest material i que podeu ser un punt de distribució dels llibres fets a Ripollet, tothom ens ha dit que sí.
Aquest diumenge el Racó de les Lletres Locals començarà les seves activitats a 2:15 del matí i durant tot el dia els autors signaran els seus llibres als ripolletencs que s'acostin fins al seu estant. A més, coincidint amb els 25 anys de l'edició del llibre Històries de Ripollet de Manel Mogas, el proper mes de setembre sortirà a la venda la reedició d'aquesta obra gràcies a la tasca conjunta de l'agrupació Ripollet Natura i EMA Publicacions. I una altra de les activitats que tindrà lloc durant el Sant Jordi a la Rambla és la tradicional mostra gastronòmica que enguany arriba a la 12a edició. L'activitat està organitzada pel Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental i la Regidoria de Comerç i Indústria de l'Ajuntament de Ripollet. Per valorar una mica el desenvolupament de la mostra tenim al nostre costat el fil telefònic al regidor de Comerç, el senyor Joan Fandos. Senyor Fandos, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs expliqui'ns una miqueta abans fins a quina participació en parlem enguany a la mostra.
Pues, home, parlem d'una important participació, una vintena de restaurants de la nostra localitat, pastisseries, algunes bodegues i també aquest any tenim unes empreses de vi que fan una mostra de vi. Hi ha dues empreses que faran mostra de vi i bueno, vull dir, serà divertit.
Aquesta darrera és una de les novetats, no?, de la mostra.
Exactament, aquest any tenim aquesta novetat que volem implantar, que hi hagi una mica de tard de dir.
Com comentem?
Els restaurants, pues, que puguin també tastar el vi de la terra.
Com a novetat hi ha molts canvis de participants respecte a anys anteriors, pel que fa a restaurants i pastisseries, o més o menys continua?
No, més o menys són tots els mateixos, són bastant fidels, bastant fidels. Possiblement hi hagi algun restaurant dels que s'han instaurat o instal·lat últimament a Ripollet, però en principi són els mateixos,
Perquè quin és l'objectiu des de la regidoria de comerç en organitzar aquest tipus de mostres?
Bueno, l'objectiu és senzillament promocionar els restaurants de Ripollet, promocionar la restauració, que la gent conegui el restaurant, que la gent conegui quin menjar fan, que és molt bo, que hi ha una bona selecció de restaurants i que, bueno, doncs que sàpiguen situar-se i sobretot sàpiguen quin tipus de menjar fan i quines especialitats tenen.
A cada estant, igualment com altres anys, es podrà degustar els plats estrella, no?, podem dir?
Com cada any. Això no varia. Aquest any hi haurà dos tiquets, hi haurà un tiquet per menjar i hi haurà un tiquet per vi.
De tota manera, hem de destacar que crec, no sé per què, que el plat estrella d'enguany seran les ostres.
Ah, és veritat, són els dolçatrill, és veritat, que me n'havia oblidat d'ells, perdó. És veritat, els dolçatrill han arribat a un acord amb una gent de Tortosa, d'Amposta, si no recordo malament, d'Amposta, i faran una mostra d'ostres, sí.
Tindrem ostres, si cava, per un preu de 3 euros, que jo crec que això no farà que ningú, doncs, estiri enrere, no?
No, els que els agradin les ostres ho podran gaudir.
Sembla que no li agraden gaire.
No, no, són plats de la meva devoció, no. Prefereixo No sé, ja, igual el que dic és una animalada, però prefereixo unes carxofes molt ben fetes abans que les ostres. I això que les he provat, però no, no m'han acabat d'agradar. Ara sé que hi ha gent que bueno, que
els agrada.
Que deixen, no? O sigui, que bé.
De tota manera, en aquesta mostra hi haurà un ventall força ampli de plats i de postres també per poder degustar. Hem de parlar també d'un altre aspecte d'aquest Sant Jordi i la Rambla, i és que la Regidoria de Comerç col·labora amb el racó de les lletres locals.
Sí.
En què ha consistit aquesta col·laboració?
Bé, senzillament ha consistit en que nosaltres, en ares de promocionar el comerç local, el comerç de llibreries i papereries de Ripollet, i a més, donar també èmfasi en els escriptors que tenim a Ripollet, doncs el que hem fet ha sigut subvencionar el tema de la construcció de plafons que aniran a cada una de les llibreries, per tal doncs que en aquest plafons s'hi puguin incorporar les novetats d'enguany, d'enguany i de cada any, d'escriptors de Ripollet.
Uh-huh. Han pensat en la pluja?
Sí, hem pensat en la pluja i li hem posat uns círies a Sant Pancras perquè no plogui.
Doncs
però això és difícil, perquè a veure, pensar hi podem pensar, i tal i com està el temps preveiem doncs, que hi haurà xàfecs per el que venen anunciant, però no hi ha gaires solucions. Pensem que són molt dels firaires que s'hi atancen, i per tant vol dir que ubicar-los en algun altre lloc és molt difícil.
Uh-huh.
No solament hem de pensar en el gremi de la restauració, sinó que també hauríem de pensar en els llibreters i totes les altres firaires. Per tant, amb les carpes que instal·lem des de Cultura, jo crec que bueno, quedarem una mica coberts. Si veiem doncs, que plou molt, 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 doncs aleshores haurem de mirar a veure quin plantejament fem, però esperem que no.
Esperem que no passi. Doncs, senyor Joan Fandó, regidor de Comerç i Indústria de l'Ajuntament de Ripollet, gràcies per la seva atenció. Bona tarda, bon cap de setmana.
Gràcies, adéu, bona tarda.
I una altra de les activitats destacades per aquest Sant Jordi a la Rambla serà el sorteig de la Unió de Botiguers. Durant tot aquest any, els ciutadans de Ripollet han anat omplint l'àlbum de cromos Ripollet Pas a Pas, i aquest diumenge totes les persones que hagin aconseguit reunir totes les fotografies podran participar al sorteig de 4 televisions de plasma. Jordan Pérez, secretari de la UBR, ens explica com es desenvoluparà el sorteig.
S'organitzarà la carpa, unes cues, o sempre que la barbulleta, per una banda, perquè la gent posi el nom, el cognom, el DNI, l'adreça i el telèfon, i després haurà d'entrar per altra cua cap a la carpa, on la gent de la Unió de Botiguers li comprovarà doncs, que té tot l'àlbum ple, i posarà una enganxina i introduirà la seva butlleta comprovant amb el DNI, perquè sol es pot portar un àlbum per domicili, comprovarà que està tot bé i introduirà la butlleta a la urna.
L'èxit de l'àlbum de cromos fa suposar a l'entitat que la participació serà molt elevada, però estan ben preparats.
Tenim previsió de que vindrà moltíssima gent, molta. I per això, doncs, a veure, ens hem preparat, ja tenim tot ben organitzat, de manera, doncs, això, organitzar les cues, per tal que hi hagi una organització, un ordre, i la gent, doncs, vagi ràpidament, correcte, hi haurà molta gent. La gent de la Unió de Botiguers omplirà butlletes, també, perquè sabrem que vindrà gent, que li haurem d'ajudar a omplir les butlletes.
La UBR disposarà d'un estant propi durant tot el dia de consulta i per omplir les butlletes, però no repartiran més cromos. El sorteig se celebrarà cap a les 2 del migdia i serà presentat per Ripollet Ràdio. El Patronat Municipal de Cultura ha organitzat també diversos actes amb motiu del Sant Jordi a la Rambla. Tallers per als més petits i un estant informatiu són els més destacats. El Centre d'Interpretació del Patrimoni oferirà la possibilitat als nens i nenes de Ripollet de passar un matí entretingut amb diverses activitats, tal com explicava la Lisa Ló, coordinadora del Patronat Municipal de Cultura.
Per part del CIP hi haurà uns tallers per nens dedicats a l'escriptura. I seran recuperar una mica l'escriptura antiga i tots aquests elements. I els altres tallers seran els tallers del Centre Cultural, hi haurà els de dos tallers de pintura i un d'arts decoratives. Normalment els dos tallers del Centre Cultural sempre surten al carrer, però aquesta vegada hi hem volgut col·laborar doncs, fent tallers per nens des de l'àrea de patrimoni.
El patronat també té com a objectiu aquest Sant Jordi donar a conèixer els seus equipaments.
Aquesta capa és el primer any que ho fem i volem sortir al carrer doncs, ja que surten les entitats, doncs acompanyar-los una mica. i llavors serà una mica d'informació de tots els espais culturals: teatre, centre cultural, biblioteca, i el CIP, el Centre de Patrimoni. És a dir, és informació, és una mica informació que ja hi ha a les revistes, però que apropar-los més a la gent que passeja, i que si algú que no sap aquests espais, doncs que els comenci a veure i pugui pensar en ells, a visitar-los.
I també aquest diumenge a partir de les 5, i coincidint amb la celebració de la Diada de Sant Jordi a la Rambla, tindrà lloc el primer itinerari pel Ripollet històric que sortirà del Centre Cultural. L'activitat consisteix en un recorregut guiat pels carrers de la zona més antiga del poble. L'objectiu és ajudar els participants a conèixer i descobrir alguns dels elements històrics, culturals i artístics que formen part de Ripollet.
L'activitat està impulsada per la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn i organitzada conjuntament amb el Patronat Municipal de Cultura. És gratuïta, però cal fer una inscripció prèvia al Centre d'Interpretació del Patrimoni al carrer Molí d'en Rata número 1. A banda, el dia de Sant Jordi està previst que aquest recorregut es realitzi també els dies 18 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, el 25 de maig, coincidint amb la Diada del Corpus, i el 15 de juny, coincidint amb la trobada de catifaires. Aquests tres recorreguts sortiran a les 6 de la tarda del Centre d'Interpretació del Patrimoni.
La marató de poesia prevista pel passat dijous, inclosa en els actes de l'Anvers 2008, es va suspendre degut a la pluja i se celebrarà la propera setmana. La resta d'activitats previstes, com l'espectacle d'Enric Casasses i Esther Hageman al Centre Cultural i el programa de ràdio Anvers, es van realitzar sense canvis.
El poeta Enric Casasses i l'artista visual Esther Hageman van mostrar el procés creatiu a partir del qual sorgeix l'exposició Caminant fins Canyà, que es pot veure al Centre Cultural fins al 29 d'abril. La mostra està dividida en dues parts, la primera a la Sala d'Arc, que compta amb obres d'estudi, i la segona situada a la Sala 1 amb les obres realitzades per Estela Hageman a partir de l'audició dels poemes de Casasses.
El passat diumenge l'Associació de Veïns de Can Mas va donar a conèixer els guanyadors del 29è concurs de dibuix d'aquest barri, que premia les millors obres en quatre categories dividides per edats.
El tema dels dibuixos d'enguany girava entorn de l'aigua i ha comptat amb 780 participants. A banda dels diplomes i trofeus, es van sortejar també 10 jocs de pintura entre tots els assistents. La festa va comptar també amb castells inflables i un petit aperitiu per a tots els participants, que es van congregar a la Rambla de Sant Jordi amb el carrer de Sarrià de Ter per gaudir de la trobada. A l'acte van assistir a banda de membres de l'associació el regidor de Cultura i Joventut, Ferran Tornell, la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, i el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Pandos, que es van encarregar d'entregar els premis.
Esteu escoltant Info.
Temps ara per l'actualitat esportiva. Ramon Argenter, molt bona tarda.
Bona tarda, esperem que sigui bon cap de setmana, que no plogui.
Esperem que sí. Repassem primer si ens veiem els resultats del passat cap de setmana.
Doncs mira, el Ripollet va perdre a Olesa l'oportunitat d'acabar en el primer lloc, bueno, acabant o de posar-se en el primer lloc de la competició, perquè va perdre per 3-2 davant del líder, que és Olesa, i ara el Ripollet va segon en aquesta classificació, però encara queden jornades, no? La Penya Deportiva Pajaril va perdre contra el líder 1-6, i l'equip de l'Esvila va tenir jornada de descans perquè la retirada de fa un parell de jornades un equip del Gavà Mar. Perquè fa el futbol sol, el Ripollet, doncs, va perdre aquí, inesperadament, contra un equip que està en una promoció directa, que és el Vall de Tenes. Va guanyar la lletra 3-4, i després el Ripollet B manté la segona plaça després de guanyar el Sant Cebrià per 4-3. A l'equip de Can Clos, tots dos equips van perdre, el líder, el Vallirana, va guanyar la Can Clos 5-3, i l'equip de les Corts, que és tercer a la segona, va guanyar 4-1 a l'equip del Can Clos B. Perquè pel bàsquet, el Ripollet va perdre 17 punts a la pista del grup Osori de Badalona, i el Ripollet B, inesperadament, va guanyar la pista del segon classificat, que és l'Artés, per 3 punts de diferència, 61-64. Mentre que el Gasó, l'equip A va perdre amb el Gràcia, a Badalona, contra Gràcia, amb 63-41. Pel que fa al Gasó B, va guanyar el Sant Cugat, 62-52, i l'equip del Gasó C va guanyar el Roquetes, per 76-69. Perquè fa la categoria sub-21, el Ripollet en manté el liderat, després va guanyar el Camp Allà per 59-65, i el Gasó va perdre la pista de la Vila Cullàs de Montcada per 93-69. Perquè fa el bàsquet femení, el Ripollet va perdre contra el Parets A per 47-59, i el Parets B va jugar contra el Gasó femení, guanyant el Gasó per 52-32. Pel que fa al hockey Ripollet, va guanyar la pista de l'últim classificat de la Liga, que és el Sant Just, per 3-7, i en el handball, a tenir jornada de descans, el tenis també va tenir jornada de descans i es van jugar al literat el tenis Ripollet contra el Vallpar, guanyant l'equip del Vallpar per 4-1. I finalment, el dissabte es va acabar la competició contra la Lliga Nacional de Tenis Palma, amb la victòria del Ripollet contra el Vicios de Ponte Metre per 4-1, i estan un any més mantenint la categoria de la Divisió d'Honor. Perquè fa les 5 de Ripollet, han quedat quartes de la Lliga, a última hora la passada l'equip de la Vines, mantenen la categoria, també va acabar l'equip del Ripollet, que l'any passat va pujar i manté la categoria, després de perdre contra el Figueres per 0-4, i també l'equip del Femení, la primera final de la 5 de Ripollet, doncs ha quedat quart i manté la categoria.
Molt bé, i aquest dissabte i diumenge, quins són els partits programats que esperem que es puguin celebrar?
Doncs un partit molt interessant serà que es disputarà el diumenge a les 12 entre el club de futbol Ripollet i el Vic. El Ripollet manté la segona plaça, mentre que el Vic també està en zones de propaganda de pujada de categoria. Recordem que el campió puja automàticament i el segon promociona. Perquè fa el futbol del tercer territorial, doncs partit a la màxima rivalitat. Feia molts anys que hi havia partit a la màxima rivalitat, perquè el Ripollet estava en una categoria, el Pajaril estava en una altra i l'Industrial estava en una altra. El que va ser aquest any les Vila està en el mateix grup del Pajaril, i aquest cap de setmana el partit que tenia començar a les 10 començarà a les 12, perquè hi va ser més gent i jugaran a les Vila i la penya portarà al Pajaril per veure doncs quins dels dos guanya. Tots dos han de dir que juguen al mateix camp de futbol, el camp de l'Industrial. El Canet de Mar serà el rival del futbol sol de Ripollet, que és el segon de la Lliga, mentre que el Ripollet ve anirà a la pista del Sant Vicentí. Jugarà només 4 6 de la tarda, mentre serà Can Clos, l'equipa jugarà a casa contra el Canyà, un dels últims de la Lliga, i el Can Clos ve contra el Lloret. El club bàsquet Ripollet té un important partit per jugar aquí a casa el diumenge a partir d'un quart de set contra el Caçà de la Selva, que està en zona de descens, o sigui, la promoció per mantenir la categoria, mentre que el Ripollet B jugarà contra la Camparellada. El Gausó jugarà contra el Ciutat Vell, esperem que guanyi, perquè si no guanya es pot dir que pràcticament si per aquest partit ja pot deixar de categoria. El Gausó C jugarà a la pista del Montpetrós, mentre que el Sobrer jugarà a Sant Cugat del Vallès. Perquè fa la categoria sub-21, el Ripollet jugarà contra el Canyelles, que és líder de la competició del Ripollet, i el Gasó contra l'equip del Boramar, que va últim, un dels dos pot quedar últim. El que guanyi passaria a ser penúltim, i el que perdi passarà a ser últim, no? El Farrillo Rojo. Pel que fa al món de bàsquet femení, la Garriga jugarà contra el club bàsquet Ripollet i el Montgans a la visita del Gasó, de l'equip femení. En el món del handball, el Ripollet jugarà a la pista de l'Art Gràcia, que és un dels històrics de la Lliga de handball, que és a Sabadell, mentre que el Ripollet de hockey jugarà contra el Manlleu, que és el segon de la Lliga. En el món del tenis, a la primera divisió, doncs, la Pobla de Claramunt jugarà contra el club tenis Ripollet i l'equip de la segona divisió, que és per més de 40 anys i ens ha donat la sang. I en el món del tenis taula, doncs, s'acaba la Lliga, ven a les fases provincials de segona d'Espanya, però la Lliga Nacional ja s'ha acabat.
Molt bé, doncs només ens resta conèixer quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs com que es tracta del derbi, doncs tindrem avui aquí en directe els quatre entrenadors que disposa la Penya Esportiva Pajaril, o sigui, dos de la Penya Esportiva Pajaril, que són José Antonio Torres i Juan Marcos, i els dos de l'Associació Esportiva Esvila, que són Juan José Reynoso i José Luis Gordo. Mitja hora perquè es mullin i diguin a veure qui guanyarà, però jo no vull que diguin ni un ni un altre, sinó el resultat exacte.
Partit de màxima rivalitat aquest cap de setmana, i la Pajaril, més informació aquesta tarda a l'Infosport de 7 a 8 del vespre a Ripollet Ràdio. Ramon Argenter, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Aquest diumenge 20 d'abril la CRAC celebrarà la 21a edició del Sant Jordi i la Rambla amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme i diverses entitats locals. La Fira d'Artesania, la mostra d'entitats, la gastronòmica, així com actuacions i regals seran els ingredients de la diada. Però qui millor ens pot parlar tant de la festa com de l'entitat que la impulsa la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals és Sant Joan Jiménez, qui ens acompanya avui als nostres estudis. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs parlem de les novetats de la festa, si et sembla, perquè és allò que tothom vol saber. Hi ha canvis enguany d'ubicació?
Sí, bueno, aquest any una mica hem canviat el tema també de les parades d'entitats i de l'artesania. Però dic que potser també perquè a la tarda tinguéssim una continuïtat més lògica, no? L'any passat teníem el que era a l'artesania damunt de la plaça Pere IV i les activitats a la Rambla Sant Jordi. Ens va quedar una mica deslligat, també el problema d'obres i aquestes coses. I aquest any hem tornat a fer una mica a reconduir la fira a la Rambla, perquè a la tarda és més amena per passejar, i a continuació les parades de matí tarda, i aquí davant del centre cultural hi haurà l'enferimat per les activitats de la tarda. I ens quedaria una mica el bloc aquest més concret. I al matí tenim des del carrer del Sol fins al carrer Pedró entitats que només venen al matí. També hi ha algunes quantes del matí que estan davant del centre cultural que després surten per deixar espai per les activitats de l'Antarimar. Aquestes són les novetats una mica de logística, eh? Tot l'altre segueix igual.
De tota manera, sí que hi ha algunes novetats en quant a les activitats dels més petits, no?, que n'heu tornat a pensar aquest any.
No, no, cada any els petits tenen el seu espai, el seu espai lúdic, no? Tenen els seus inflables, el seu trenet i no un trenet, i aquest any, com a novetat, portarem una caseta d'aquestes de crispetes, i bueno, hi haurà crispetes per tothom, gratuïtament, evidentment.
Què ens pots dir d'aquestes activitats que en parles tant de matí com de la tarda? Què hi haurà?
Bé, hi ha, en principi, inscrites entitats culturals del món de l'esport i polítiques, i ja tenim 50 entitats que participen a la festa del diumenge. I també tenim 50 entitats que també ja s'han apuntat també com a firaires, que s'han inscrit. En total seran unes 100 parades que tindrem entre matí i tarda a la Rambla Sant Jordi i Sant Esteve. I bé, les entitats, doncs, bueno, nosaltres això una mica és perquè també el món associatiu pugui explicar i pugui vendre realment què es fa, no? Jo crec que és un dia molt maco perquè és l'únic dia de l'any on tots ens trobem amb una festa en comú, no? I això és maco, no? Vull dir, poder expressar, que la gent realment vegi què es fa, i sobretot també una mica per aquests nouvinguts, tant nouvinguts d'altres països com nouvinguts de Ripollet perquè viuen, que sàpiguen el món associatiu que realment un teixit fort a Ripollet, no?
Què ens pots destacar de la mostra de la Fira d'Artesania?
Bé, la Fira d'Artesania és com cada any, eh? Una mica nosaltres rebem sol·licituds i a partir d'aquí ens les estudiem i diem sí o no diem res, evidentment, perquè clar, sobre la Fira d'Artesania ens basem una mica que tothom tingui el carnet d'artesà. En passat el que passa que el carnet d'artesà és molt fàcil d'obtenir, això també ho hem de deduir-ho, i després és molt complicat de poder afinar molt, no? Però bé, creiem que és que també és un espai, és un mercat artesà i que realment li agrada, no? Tindrem bastanta cosa d'alimentació, que també és un producte que surt, i com no, com sempre, la bisuteria, la roba, la fusta pintada, tot aquest espai que ens irà venint.
Quines seran les actuacions que hi ha programades? Quines entitats? Tenim la Ballada
Sardanes? Bé, tenim a les 12 la Ballada Sardanes, a la 1 i poc la presentació del Camp de Ripollet, per la Coral, que és un acte que fa l'Ajuntament, i després de la tarda tindrem a les 6 de la tarda aquí davant del Centre Cultural un petit ball de gitanes i la cantada d'havaneres a partir de les 7.
Parlaves d'aquesta presentació de l'himne que es farà cap a la 1. Què n'opines de que es presenti en el marc del Sant Jordi a la Rambla?
Bé, nosaltres, no sé si ho sabeu, però realment la CRAC va ser una mica la que va donar l'empenta que realment es feia de l'himne. Aquest himne es va cantar ja amb la lletra, sense arranjaments ni tot el que s'ha fet ara, aquesta feina important que s'ha fet, i es va cantar per la coral a l'octubre a la Coral de Gegants. A partir d'aquí, pues, la CRAC li va demanar a l'Ajuntament, i més en concret al senyor alcalde, que realment s'ho poguessin agafar una mica com a l'himne o la cançó de Ripollet, no? Ja que tenim una lletra, i bé, va començar a dir que la Coral de Gegants del 2007. Per això creiem que és important que realment doncs, aquest dia es pugui presentar, perquè és un dia que el poble és al carrer i és un dia que realment doncs, tots estem al carrer i sobretot totes les associacions, no?
Parlem ja de l'edició número 21, que déu-n'hi-do els anys que porteu organitzant aquesta fira. Explica'ns una miqueta quins van ser els inicis de la festa.
Bé, mira, els inicis són llargs. Llargs una mica, però explicarem en poc...
Sí, sisplau.
En quatre d'allò, bé. Antigament la festa de Sant Jordi es feia al parc en Sant Claver, és a dir, sempre el famós antic parc del senyor José, que es deia abans, on té actualment ja l'ambulatori, el Capú, i allò organitzava l'Ajuntament juntament amb la Caixa de Sabadell. Feien unes casetes de fusta, molt maques, abans hi havia molta llibreria, més llibreria, papereria, i tothom venia, llibres, i es feia allà el que era la festa de Sant Jordi, amb una audició de sardana i tot pagat per la Caixa de Sabadell. Va estar molts anys fins a 6. De mica en mica allò pues, va anar perdent la forma, o potser no hi havia tantes llibreries, que també podia haver hagut un dels motius, i es va anar desinflant el tema. Fins que l'Ajuntament ho va agafar una vegada i ho va fer aquí de la plaça Pere IV, però també va quedar molt... que no va arrencar. I la CRAC, l'antiga CRAC, que era amb la Comissió de Carnaval, que era un col·lectiu d'entitats, la unió de moltes entitats de Ripollet, que formàvem el Carnaval, hi havia pues, l'Estel, el Diables, molta gent, no? Molta gent que en aquell moment doncs, realment ens bellugàvem en aquest món. i vam decidir que havíem que fer alguna cosa per Sant Jordi. I després vam recordar que la primera activitat va ser pintar una cua de drac, perquè els alumnes d'FP un any pel carnaval van fer un cap de drac, un cop, no te'n recordes, un cap bueno, bastant gran, i vam dir que s'havia de fer. Bueno, ens vam posar al mig de la pla de la Rambla amb una màquina de cosir, a cosir roba, ho fa un dissabte, i el diumenge vam començar a pintar. Vam fer un cercavila amb el drac, celebrant el que era la festa de Sant Jordi a Ripollet. I després vam veure que això tenia una mica de contingut, i el contingut, com vam dir, home, ja, si la Mona Associació té ganes, convidem-los que surtin, i vam començar això, no? Convidar, i la gent sortia, bueno, amb quatre taulers que de l'Ajuntament ens deixava, els cavallets, i de mica en mica vam anar formant això. D'això, després ja va formar, ja fa 12 o 13 anys o més, no, 12 anys fa ara la mostra gastronòmica, com a mínim 18 anyets, que vam portar ja també el que era la mostra d'artesania. Vam dir, home, això hauríem d'omplir una mica amb contingut, perquè la gent, doncs, realment el poble se trobés bé, i va ser quan vam començar ja a mirar això de la mostra d'artesania, i vam començar a muntar. Dintre de la CRAC també teníem el Joan Ramon Costa, que en aquell moment era regidor de Comerç i Indústria, i el vam animar, juntament amb el gremi, començava a sortir, per què no fer una mostra gastronòmica també en l'entorn del Sant Jordi. I va començar també la plaça Terracuara, sota, l'antiga, tenint quatre taules, quatre carpes, i bé, va començar. I a partir d'aquí tenim la mostra que com hi ha, que la fa el gremi juntament amb la regidoria de Comerç i Indústria. També una mostra de qualitat, i aquest any sembla que també ha crescut més que altres anys, no? I això ha sigut una mica el desenvolupament de la festa Sant Jordi, que al final hem definida com fira d'entitats, fira d'artesania i mostra gastronòmica. I tots junts, fem el que és el Sant Jordi de la Rambla.
Que a més no faltaran les roses i els llibres, no?
No,
perquè
hi ha
parlat d'això,
no,
però...
No, hi ha llibreries i també hi ha alguna floristeria. El que passa que és evident que, per exemple, quan cau Sant Jordi el dia, pues, la venda canvia, però les dues papereries fidels, i si també tenim aquest any, com cada any, el racó de les lletres, també, local, i som presents, vull dir que la mostra, és a dir, el que és l'ànima la tenim també.
Us porta molt de temps organitzar aquesta fira?
Sí, aviam, porta temps i feina, evidentment, però cada vegada és més mecanitzada, no?, perquè la tens més per la mà, no?, costa pues, convocar, costa organitzar. Dos anys ens hem trobat, doncs, l'any passat amb el tema de les obres, de la plaça. Aquest any també estic darrere d'una petita obra d'aquí al carrer Nou, allà ens passarà. I bé, jo crec que realment costa, però bé, tot el que fa amb il·lusió i amb ganes, jo crec que no costa. És a dir, el que costa quan les coses no fan amb ganes.
Més faltaran els gegants, no?
Els gegants, sí. No crec que els traiem, perquè els gegants pot ser molt fàcil que estiguem dintre del hall del casal, perquè un any, malauradament, se'ns van caure amb un cop de vent. I es veu que l'abril, primavera, pues, el vent...
El vent i...
I res més, oi?
Li havia de fer aquesta pregunta obligada de la pluja.
Home, aviam, jo sóc els que dic que no plourà.
Que no plourà.
Aviam, mira, jo l'altre dia amb els meus companys els deia, si ha de ploure, amb ganes, perquè això serveixi per omplir els pantans, benvinguda sigui la pluja. Jo crec que hem de ser solidaris i hem de ser, per no ser tan egoistes, sinó una mica més solidaris per tothom. Escolta, malauradament, doncs no passa res. Clar, si ha de ploure quatre gotes per tal de la pols, que s'expliqui una mica més tard, el dilluns, no?
Sí.
Però bé, jo crec que sóc positiu i, evidentment, sort que el temps no el podem canviar, perquè si el poguéssim canviar, veritablement faríem moltes bestieses tot
plegat. Faríem més d'una.
Moltes, més d'una. La gran sort, no? Però realment jo penso que... Jo sóc partidari de que crec que no plourà, vaja. I no té
doncs, només resta convidar tothom a que hi vagi, no?
No, això, evidentment. Jo suposo que el poble de Ripollet és un poble molt agraït. Quan hi ha festa, surt. No cal que li diguin. Té ganes de sortir, té ganes de participar i realment jo crec que això és un èxit de les festes locals, no? Que realment tens l'afluència de la gent que surt al carrer i a gaudir i a passar-s'ho bé, no? Jo crec que és molt important. Jo crec que aquesta festa, sense el públic que no vingui ni ells, ni les entitats que vulguin participar, ni ningú, no es podria fer. I és l'esforç de tots plegats que realment es fa al Sant Jordi a la Rambla. I creiem que, bueno, hem fet 21, doncs que puguem fer molts més. I realment crec que és una mica el teixit associatiu que està al carrer, no? I això és molt important. Jo crec que això és el que dona vida als pobles.
Doncs resta tothom convidat, que com diu no farà falta perquè segurament ompliran els carrers de Ripollet. Doncs senyor Joan Ximénez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i que vagi tot molt bé diumenge.
Esperem que vagi tot bé, esperem que la pluja ens acompanyi i bé, i si ens plou, pues, que serveixi pel segon objectiu.
Per omplir pantalla. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Vosaltres.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 18 d'abril. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I ens acomiadem amb una de les versions que s'han enregistrat del cant de Ripollet, en aquest cas interpretat pels nens i nenes de les escoles del poble i de la coral infantil de la Societat Coral del Vallès. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.